Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma, una setmana més. Avui no hi ha guió, tios. Avui ja a lo que salga.
Aquesta temporada no portem guió gairebé cap
bueno,
programa.
Sí, portem. Una altra cosa és que tu no et adonis, però portem
bueno,
guió.
Però
vale?
Tu ja ho manifestes. El guió és com...
Avui sí que no.
Però jo tinc guió.
Avui sí que no.
Jo tinc guió.
Avui tenim l'honor... Tenim l'honor de comptar, a part que estem amb Marc i jo, as usual, avui tenim l'honor de comptar amb l'amic Benjamí Villoslada. Hola, Benjamí, què tal?
Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
Que ja trigaves,
i sense guió, eh?
Ja trigaves en venir. Per cert, en Benjamí és una persona de molts contrastos, perquè molts. És una persona que ha estat a govern i ara està fent emprenedor. Tremendo que m'explicaves l'altre dia que estàs amb la gent de Lanzadera a València i que l'experiència està sent boníssima. I per les coses que m'has explicat i que he sentit d'altres llocs d'aquests, diguéssim, d'incubadores de startups, és com realment interessant el que esteu fent. Però, a més, és un senyor d'open source, però que ara és maquero. De cop i volta, el senyor Open Source,
mica en mica,
seu fill l'ha anat encomanant.
S'ha trencat un mite, no?
L'ha anat encomanant i es presenta amb un... Està gravant el podcast amb uns AirPods, m'envia fotos del seu Mac i mica en mica s'està tornant maquero. És, de cop i volta, nosaltres no t'hem convertit en maquero. És... Tu sol has experimentat
no,
una transformació.
El teu fill, que això sí que és més important.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Sí, els chips, els M's. Aquests chips M's són meravellosos. A partir d'aquest moment vaig obrir el... A veure, jo no sóc fanàtic amb res. L'evolució humana és l'evolució humana. I si no t'hi adaptes, diuen que els conservadors són els que es varen quedar amb la darrera versió del món que podien entendre.
Ho deies l'altre dia a Twitter, em va agradar molt.
No sé de qui és la frase. S'ha de trobar el personatge que va dir aquesta cosa tan meravellosa.
Segurament ho sap, i si no s'hi ve.
Molt bona, molt bona.
Li vaig preguntar, i no ho sap, diu que fins al 2023 no li consta res, i li vaig preguntar
doncs,
amb el bar...
Entres com a cita de Benjamí Villoslada. I ja està.
No, ja ho havia fet gent al Twitter. Jo ho vaig veure al Twitter. El que passa que no he pogut trobar qui és, i això a mi me posa bé, coses meves, tocs. La cosa és que vaig preguntar al Bart i el Bart s'ho va inventar
totalment.
Però vaja, descaradament. Quan els hi preguntes per persones i per coses, al Bart li pots preguntar coses d'estadístiques, que s'hagin publicat, coses oficials, però quan són aquestes històries li costa moltíssim. Bé, doncs això, que van aparèixer els chips M i em van fer molt de tilín. I el meu fill, que ho té absolutament tot d'Apple, però tot, i amb les versions més elevades...
La pregunta, Benjamí, és, té el peu de pantalla que val 1.000 euros?
Això no.
Aquest ja és el màxim.
Això no.
Aquest no tenim cap mossegui que tingui el peu de pantalla de 1.000 euros.
És molt curiós.
Quan passi, cridaria els bombers.
Sí. És molt curiós perquè just que ara el teu fill, i tu has arrossegat en conseqüència, i d'acord amb el de l'EM, amb els EMs, és una altra lliga. Però nosaltres que ara hem començat a donar-li canya per tot arreu a Apple, però per tot arreu. De fet, avui tenia un rant preparat, Marc, per dir-los com tenen la barra de treure un MacBook professional amb 8 miserables gigas de RAM com a com a base, que no tenen vergonya, ¿vale? O sigui, nosaltres ara comencem a donar-li pals i ara l'Agustí entra amb Apple, tio, jo no...
Ja, me'n vaig.
Els xips M permeten treballar, vull dir, jo sóc un M-fanboy. Els xips M permeten treballar d'una forma força acceptable per molta gent amb aquests 8.
La meva germana té un MacBook Air amb els 8 i tira, i no m'ha dit mai em valen a l'ordinador ni
però
res.
Jo no parlo de la gamma
Pro,
consum. Jo estic parlant dels Pro, perquè teòricament van adreçats... Que són 2.500 euros.
Mira, Tomàs,
és que van adreçats a un Tomàs, mercat. Que no
jo he encarregat... Estic ara que em pica molt el cul perquè he encarregat el M3 Max... versió màxima de processadors i cores i GPUs i TPUs i munyonyes i gremlins amb 48 gigas de RAM. I aquesta setmana, evidentment, quan un fa aquest tipus d'encàrrecs, m'he llegit tots els Geekbench i tot, i el que m'ha sorprès és que amb aquest Max, i de fet el benchmark que ha posat aquest M3 Max burro animal de granja que han tret, l'han posat amb el mateix rendiment, rendiments comparables o fins i tot superiors a vegades, en l'M2 Ultra. És a dir, el que munten en l'Estudio i el Pro de 6.000 i 7.000 euros.
El que tu has demanat, Marc, o el que tu t'has mirat, és el que pots agafar de la web o l'has de demanar a part?
No, no és el Victor, no és el BTO. O sigui, tu tens... de fet, no hi ha 3 processadors ni en 4. O sigui, hi ha l'M3... Hi ha l'M3 Pro, que és, diguéssim, una versió entremig, però que es veu que puja molt poc el rendiment respecte de l'M2 Pro. Es veu que l'han mantingut. I on han dit, com diuen els americans, pedal to the metal, allò pedal a fondo, és amb l'M3, però l'M3 ve amb 2 versions. Ve amb no sé si és amb 12 GPUs i 20 TPUs, o sigui, hi ha menys cores, hi ha un amb menys cores i un que porta moltíssims cores, que és una autèntica barbaritat. I llavors el que és una autèntica barbaritat, amb el mínim de memòria que ve, és amb 48 gigas. Si el vols amb 96 o amb 128 gigas, l'has de demanar més. A més, és curiós que fixa-t'hi que si et fixes a l'M3, ve amb 36 gigas la versió, l'M3 bàsic, dic l'M3 Max.
Estem
bàsic.
Parlant d'un portàtil que val 5.000 euros.
No.
Quant val?
No. Sense IVA, la versió amb educació em costa 3.300 euros. I l'IVA...
Sense IVA, educació.
Per ús professional, l'IVA... Sí,
si no ets educador
i poses l'IVA sobre, te'n vas al 5.000. Si no ets educador i poses l'IVA so i has de pagar l'IVA de la teva butxaca, te'n vas 5.000. Però si ets professional...
És el següent que es comprarà el meu fill, perquè l'anterior també li va costar això, i vendrà l'anterior.
Ja fas l'upgrade Wallapopero, eh? O li vens amb un amic perquè sap que l'has cuidat bé. Però el que em sorprèn, llavors, primer de tot, per què, fixeu-vos-hi que ve el Max ve amb 36 gigas o amb 48? Doncs perquè es veu que porta 3 xips de memòria. La memòria està posada en 3 xips i, per tant, no és el típic allò 16, 8, 16, 32, 64, sinó que va amb un altre ordre.
Aquest ordre que tu dius, de fet, l'altre dia hi havia un podcaster, ara no me'n recordo, ho explicava, dues hores i mitja explicant el procés de fabricació dels M3, ¿vale? Que explicava... Com va això de les oblees i com a quina part, diguéssim, assignen, després de passar el procés de qualitat, la fabricació és complexa, quins van a M3, a M3 Pro i a M3 Ultra. ¿Vale? I el tema és que tenen un problema, diguéssim, de fiabilitat, ara per ara, en el procés de fabricació. ¿Vale? I no els hi surten tots els... al final tu tens una oblea, tots són M3, ¿vale? Els Pro o els Ultra van en funció del procés de qualitat, de la capacitat de cores que poden garantir, amb el rendiment que esperen i amb la temperatura que esperen, etcètera, etcètera. És tot un procés bastant complex. És molt interessant. Ho posaré a les notes del programa.
Però al final és dir, tants transistors, tanta lògica, diguéssim, la teva probabilitat de que les coses funcionin, de que falli quan tu agafes i fas l'estampació del xip, doncs cada vegada és més alta.
És que l'estampació del xip amb les oblees, jo no ho sabia, però es veu que és un procés ultracomplex que té moltes fases.
És tremendo. No és allò que dius, no, aquí això ho fem fàcil. A veure, si no poden marxar de Taiwan i costa, és per alguna cosa, si la infraestructura que hi ha per construir, i a més, pensem una cosa, és l'únic xip que es ven que està construït a 3 nanòmetres, que pràcticament ens estem acostant als límits físics, als límits teòrics físics de que es poden fabricar xips.
Hi ha diversos processos. Digues, Benjamí.
No, és curiós com hi ha coses que són molt difícils de fabricar, però els xips sembla que ho són el que més. El tema dels medicaments. En el moment en què un medicament acaba de patent, apareixen un munt de medicaments semblants, genèrics, a 2 euros. Per aquell que valia un munt. Hi ha molta gent que ho pot fer, però no ho feia per patents, per limitacions legals, no físiques. Els cotxes. Hòstia, els cotxes són molt difícils de fer. És complicadíssim fer un cotxe ben fet. Però els xinesos els estan traient com a bolets.
Els cotxes, en canvi, els elèctrics que estan venint de Xina són una bestiesa.
I passant compliance, que és brutal.
I passant compliance i traient, cinc estrelles en cap de seguretat. Però,
no, i la quantitat de peces que hi ha i la logística necessària, tot això era la tecnologia grossa de l'època Lean, dels anys 70, 80, 90, que Toyota, els japonesos, ho revolucionen, perquè era molt difícil de fer-lo ben fet, i va de Chicago cap al Japó perquè era complicadíssim. Doncs no, ja ho tenien superat. En canvi, els xips, em pregunto per què no. Perquè és que realment no es pot. Sembla que no hi hagi ningú que pugui canviar de...
És una tecnologia... es pot... O sigui, segurament fabricar tecnologia, fabricar xips a cert tipus, a cert nivell, es pot fer, però quan vas en aquests nivells, diguéssim, de l'estat de l'art del mercat, el que t'està marcant et TSMC, costa molt estampar aquests xips.
Sí, sí, no? I les bateries també passava fins a... No, el cotxe elèctric no és possible perquè la bateria hi ha pocs fabricants, perquè el liti és limitat.
No, home.
Va ser una cosa temporal perquè va haver un esclat en poc temps i el mercat no s'havia preparat. Ara sembla que hi ha liti amb abundància.
Però fixa't una cosa. Això ho va comentar en Sebastián Xavier Martorell, el de Revolució Energètica. No sé si es diu així, però és el Rebe Energètica a Twitter i ens ho va explicar aquí a Mossega la Poma, que vam estar parlant-ne. I ell deia, el que sempre porta la veu cantant, diguéssim, de que el món s'acaba, és el senyor Turiel, que jo també l'he entrevistat i he vingut a Mossega la Poma, però l'Antonio Turiel sempre diu, no hi ha liti suficient. Llavors, l'Antonio Turiel fa una cosa que és honesta i està bé, que s'agafa i se'n va a l'Agència Internacional de l'Energia, mira els reports i mira quines són les reserves mundials de liti. I llavors dius, mira, doncs les reserves mundials són de liti, són tantes, fa falta tant de liti per fabricar un cotxe elèctric o per fer aquestes coses, doncs per tant fas una projecció i dius, escolta, doncs tenim liti per fer 3 anys de cotxes, si hem de fer els cotxes que diu que s'ha de fer. El problema quin és? Que les reserves de liti no són les reserves reals de liti, sinó són són les prospeccions realitzades per les empreses mineres de liti. És clar, evidentment, una empresa fa prospeccions en funció de les seves previsions de venda. En el moment que té més demanda, doncs fem més prospeccions i de cop i volta surt liti de sota les pedres, literalment.
I apareixen empreses noves que s'hi dediquen, hi haurà altres que ho faran d'una altra manera, apareixeran més empreses de reciclatge de liti, que es pot reciclar. Llavors, l'escassetat real que en aquests moments ni d'energia ni res que a mi m'amoïna una mica és de xips.
Els xips és un problema.
Però no
de fet,
molt.
A veure, i Apple, de fet, aconsegueix aquests xips perquè, com que és l'empresa amb més cash sobre de la taula... De fet, tenen problemes per gastar tant de caix, no tenen cap mena de problema anar-se'n a TSMC i dir, escolta, et comprem tota la producció de 3 nanòmetres que fotis durant l'any i ens fabricaràs tants xips i t'ho paguem en anticipat. I llavors, clar, la competència no pot agafar i no pot competir d'aquesta manera i, per tant, són el client premium de la forja de xips número 1 del món. Però el que a mi m'ha sorprès és això de dir, ostres, el MacBook Pro que hi ha actualment a la venda i que això és que pots aconseguir, si només hi vols posar 46, 48 gigas de RAM, que ja és una bestiesa, et costarà, doncs, amb IVA inclòs, doncs, 4.900 euros, aproximadament que era la cosa, doncs, escolta, això a nivell de rendiment de patacada, quan et posis a renderitzar o executar models d'allò, et correrà com un Mac Studio o un Mac Pro amb un Ultra, que en principi l'Ultra eren dos M2 Max enganxats, un al costat de l'altre, no era massa més cosa, és a dir, hòstia, han doblat la potència màxima del Max i ho foten en un portàtil i a sobre li casquen 22 hores de bateria, que dius...
Hòstia, sí, està bé. De totes maneres...
Shut up and take my money i ja està.
Sí, però... de totes maneres, tornem a el que ha dit el Benjamí, perquè
sí, sí.
Ho deia en el sentit de que... Jo també vaig notar que era una altra història. O sigui, de passar d'un Mac Intel a un Mac M1 era un altre rotllo. Jo tinc un Mac Mini M1 de primera generació normal, o sigui, el més bàsic. Sí que és veritat.
T'he sentit prou vegades dir que era una meravella i aquí a Mallorca un amic d'Inca el té per haver-te escoltat a tu.
Sí, és que estic molt content. Doncs mira, fas bé, perquè jo no intento evangelitzar en aquest aspecte.
No tenim però comissió, som...
No tenim comissió, no.
Si haguéssim tot el que ens hem gastat, Tomàs,
Marc,
ho hem dit altres
comissió,
vegades.
Ni sessions, que els periodistes tenen sessions de
havíem tingut. Però Tomàs, si des de que estem a Mossega la Poma, tots els diners que ens hem gastat en coses d'Apple, ho haguéssim comprat en accions d'Apple, ens haguéssim retirat.
Sempre et dic el mateix. No, perquè el que t'haguessis gastat en accions no t'haguessis gastat per disfrutar la vida. I no, la vida s'ha de disfrutar.
Aquest cas, per mi, això són eines
més,
de treball.
Pensar que quan tornes enrere a fer les coses d'una altra manera és fer-se trampes al solitari.
Sí,
que
sí,
tertúlia, com a bona tertúlia, si no diem la paraula, l'expressió trampes al solitari, no serveix.
No serveix.
Ja no tertúlia,
ara hem cobert les bases.
Si tu tornessis enrere, tindries la mateixa informació que tenies en aquell moment, el mateix entorn i el mateix context, i faries exactament el mateix.
Sí.
Pensar amb el passat, amb la informació que tenim ara, és trampes al solitari.
Totalment, d'acord. Una cosa, Benjamí, que ho has dit així molt de passada, però jo crec que podíem dedicar una mica a explicar-ho. Tu estàs en el projecte Lanzadera, al País Valencià, no?
Sí.
Pots explicar una mica més? Perquè jo t'he llegit en algun lloc, que ho explicaves, i hòstia, és superinteressant. Fes-nos 5 cèntims, una mica. Sé que és un tema...
Sí. Lanzadera forma part d'una cosa del Juan Roig, del Mercadona, d'una idea de... Ell vol gastar els seus dividends en retornar a la societat el que ell creu que la societat ha fet per funcionar els Mercadones. I ell està content, està agraït, ell creu que ho ha fet d'una forma interessant i, de fet, ens ho explica com ho han fet. I ell vol tornar a la societat, pensa que si crea riquesa, vull dir, l'objectiu de Marina d'Empresa és crear riquesa. Si es crea riquesa, es creen empreses noves, es crea treball, la gent voldrà omplir la panxa i anirà al Mercadona, entre altres coses, però tot millorarà.
Em permets un moment? Sí. Fixa-t'hi, és que aquí hi ha una cosa molt important. Crear una... Quan algú fa una empresa... crea una nova empresa basada en una innovació, basada en una idea o un procés que no existia, el que està fent és afegir riquesa a la societat. La societat, evidentment, aconseguirà una captura de riquesa en la societat, però també està aportant la riquesa a la societat en general. És a dir, per exemple, el fet de que en el teu barri hi hagi un Mercadona, doncs, també fa que fins i tot els altres supermercats tinguin que ajustar els preus i que tinguin que proporcionar una qualitat de servei que està proporcionant Mercadona. Perquè si no, és a dir, a veure, que tu tinguis, per exemple, la qualitat del Mercadona, els preus del dia, que bàsicament tu vas al dia i sembla que un avió d'aquests d'ajuda humanitària hagi aterrat en el teu barri i no l'hagin ni descarregat.
Això,
i no l'hagin
jo tenia el mateix concepte, però ha anat canviant. El dia també s'ha posat
les piles. S'han tingut que actualitzar, però el dia al principi era això, semblava un avió d'aquests, un B-29 d'ajuda humanitària que envies a Burkina Faso i que no l'han ni descarregat, el tens allà. I
era un Hèrcules, obrien, saps que l'Hèrcules té aquella porta al cul?
Exacte,
que obres,
sí.
Tu entraves allà, el dia
entraves per allà
l'Hèrcules.
I la caixera sempre estava preguntant, algú em va pagar con un billet de 50? Sempre estava preguntant això, era horrorós. En canvi, vas al Mercadona i tens un altre tipus de servei i altres coses i altres negocis s'estan organitzant i canviant.
Ha canviat, ha canviat. I, de fet, i no només per baix, sinó també per dalt. Bonpreu i altres supermercats de més... Bueno, que eren diferents, també s'han hagut de posar les piles, no tant en el servei, que ja potser era prou bo, sinó amb els preus. I això ho parlàvem l'altre dia, no sé amb qui... Ah, mira, amb un col·lega radioaficionat, que parlàvem una mica de tractar el client com imbècil, no? O no. Qui ho fa i qui no ho fa. Hòstia, si tu tens en els lineals productes que caduquen d'aquí 3 o 4 dies i me'ls poses en un lineal especial que em diu... especial ofertes, productes a caducitat ràpida o altres coses que m'interessa vendre, ¿vale? O sigui, jo ja ho sé, si el compro, si, i no m'has enganyat,
si has de comprar una
accepto,
llauna de tonyines,
no
si te la vols fotre el mes que ve o te la fotràs no, aquesta
no
tarda.
No, és superhonest. Un és al supermercat i un és per mi com a client que ho puc decidir comprar o no.
Tot i que els proveïdors es queixen, els proveïdors se'n queixen, però els apreta.
Això és una mica més llarg, això ho simplifico. El que no val és que tu m'ho camuflis allà al mig dels lineals normals i jo agafi una cosa que resulta que caduca al cap de 3 dies, quan penso que, pues, que té un ritme de caducitat estàndard.
La qualitat per ells és sagrada, absolutament sagrada. I de la seva marca, el control. Una de les coses que t'ensenyen és que qualsevol empresa és una cadena de producció. És una cadena de producció tal com fabriques vehicles. Hi ha un input, un procés i un output. I ha de rodar a la perfecció. En el moment en què falla alguna cosa, doncs hi ha problemes. Doncs una de les coses molt importants amb l'alimentació és que hi hagi problemes sanitaris. I ells els tenen controladíssims. Llavors, segons quines coses foren, no hi poden anar. Són coses molt, molt complexes. Clar, t'ensenyen a muntar una empresa que pugui tenir escalabilitat, que pugui tenir funcionament gros, i aquestes coses te les expliquen, te les ensenyen. I
és moltíssim. La cadena d'alimentació que et dona més atenció a les al·lèrgies alimentàries. És de l'únic lloc on pots, per exemple, trobar gelats no basats en llet, per exemple, el gelat normal és que no estigui basat en llet, collons, sembla que fotin llet a tot, o, per exemple, doncs, tenen molt de producte sense gluten a preus normals, és a dir, tu pots comprar una galeta o una galeta sense gluten i té el mateix preu. I té galeta Maria sense gluten, i té el mateix preu, no tens per què vendre-la molt més car simplement perquè has fotut la marca sense gluten i llavors ara apretaràs en la pròpia persona que té un celíac a la família o alguna cosa per l'estil. No, i a més, per exemple, tenen productes que no es troben enlloc, per exemple, farina d'arròs que per reposteria va millor que la farina normal, perquè la farina normal doncs, genera el gluten i llavors, bueno, per coses va molt bé cuinar reposteria amb farina d'arròs. Només en trobes al Mercadona o te n'has d'anar a la Veritas i pagar la preu d'or. Hi ha coses que... Bueno, aquestes coses també...
El mercat dels aliments i del supermercat, de les superfícies, és un mercat molt curiós i molt canviant. Molt canviant. Ho dic perquè jo tenia el concepte de... Com es diuen aquests que són més elitistes al... Ai, aquesta cadena que és de més de delicatessen, o que va néixer així, Els Ametller. Us sona, no? Els Ametller aquí són molt famosos. Sí. Hòstia, jo recordo, quan encara vivia a Sant Andreu, d'haver anat a algun Ametller que hi havia al barri i deia, hòstia, els preus, tio, això és una passada. No dubto de la qualitat, però ara uns preus... goig divin, saps? No els podies, no hi accedies. I ara vas a la cadena Ametller i a vegades trobes fruita o verdura més barata que en els llocs típics que compraries de barri amb millor qualitat. Vull dir que les coses canvien.
És un problema, però en canvi hi ha altres coses que sí que arrossos, coses que tenen una llarga durada, que sí que col·laboren amb la comunitat. Ells tenen, que està publicat a la seva plana web, tenen el que li diuen els seus 5 components, els 5 components amb els quals es basa Mercadona, i també tenen la missió, la visió, etcètera. Tot això és públic. És una empresa que no està cotitzada a borsa, però que ho explica tot. Té una plana web de transparència, no? Llavors, els seus 5 components estan en borda d'importància que té cada part, que ells han dividit en 5 el seu món, el seu negoci. El primer és el jefe, i el jefe és el client, el que compra. Aquest és el que està al número 1. El segon és el treballador. El tercer és el proveïdor. El quart és la societat. I el cinquè és el capital. Llavors, ells analitzen totes les coses d'acord amb aquests 5 components. i el capital és l'últim. Una de les diapositives que recordo que es van ensenyar en una presentació és que el Roig diu que quan ell estudiava economia li van dir que les empreses estan per guanyar, que la missió de les empreses és guanyar diners. I ell diu que no, que el capital és l'últim. Que si la resta ho fas bé,
el capital
guanyaràs diners. Sí. Llavors, el primer
està als quatre tindràs components. Tindràs el client content, per tant no hauràs de fer tant de màrqueting, els teus treballadors estaran contents i, per tant, treballaran bé i no et costarà tant fidelitzar els treballadors, etc etc etc. Tot va
són els millors pagats, l'any passat els van pujar un 7% el sou, dels beneficis de Mercadona cada any tenen una prima que reparteixen 300 milions entre els gairebé 100.000 treballadors que tenen, d'acord amb unes primes, tenen al començament de l'any, poden reservar els dies que necessitaran, si s'han de casar, si han de fer qualsevol cosa. Primer, una de les coses que tenen és que ells primer donen. Un dels principis de Mercadona és que tenen una sèrie de coses que li diuen veritats universals. Les veritats universals són coses que diuen ells que tant si t'agraden com si no t'agraden, passen. Ells són. Ja pots fer el que vulguis.
És com la relativitat, vull dir, està allà. O la gravetat. Vull dir, tu fes el que vulguis, però ja, si hi ha gravetat...
Sí. Doncs una és que perquè les coses vagin bé, primer has de donar. Si dones, llavors pots demanar. Quan demanes, si no et donen, pots exigir. I si exigeixes i tampoc et donen, pots dir, doncs mira, s'ha acabat.
Deixarem de donar.
Deixarem de donar. Llavors, això ho apliquen amb els clients, amb els proveïdors, amb tothom. Ells primers t'ofereixen coses. Com a treballador tindràs el millor sou, podràs escollir els dies que necessites de vacances. Fan promoció interna constantment. Una de les coses que volen és el bottom-up. Gairebé tots els que estan allà a l'Anzadera i que ens ajuden, directors de projecte, etcètera, han passat per les botigues, han fet feina a les botigues pràcticament tots. Només contraten directament gent de firmes, metges, advocats, arquitectes, però tota la resta pots tenir dirigint el màrqueting amb algú que era periodista i que va començar treballant amb una botiga. La promoció interna és el primer de tot, perquè és el segon que cuiden, el treballador. El treballador el cuiden moltíssim. Tenen molt poques baixes cada any. De 100.000 treballadors tenen molt poca gent que ho deixa, però per ells és un fracàs. El primer, quan algú se'n va o quan tenen algun problema, és preguntar-se què hem fet nosaltres malament. I això ens ho expliquen com a start-up, que nosaltres també hem de pensar així. Que el primer que has de pensar és, hòstia, això no ens funciona, en què hem fallat?
Mira,
és la primera pregunta. Quan nosaltres anem a l'Anzadera amb una formació i en aquella formació només hi ha mig aforament, no ens han dit mai perquè no heu vingut, hòstia, heu d'agafar més interès, perquè... No. Han preguntat que per què, no, què passava, no us interessava, no podíeu...
L'horari...
Constantment t'estan preguntant constantment quan una cosa no funciona, com podem millorar-la. És l'actitud, és la primera sortida que tenen, és la primera actitud. Llavors, l'Anzadera és un lloc que, com deia abans, és Marina d'Empreses, que són tres organismes. Un és l'Anzadera, on estem els emprenedors. Un altre és EDEM, l'Escola d'Empresaris, que és una escola universitària. EDEM. I després hi ha Angels Capital. Angels Capital és finançament. I el que fan és que per un costat les tres es connecten, vull dir, són tres punts que es connecten i s'ajuden entre si. A EDM hi va gent a estudiar negocis que tindria ganes de ser emprenedor i ens els ofereixen als emprenedors per ajudar-nos. A Becaris, te fan estudis de màrqueting de la teva empresa com exercicis d'EDEM, del teu projecte, t'ajuden amb un munt de coses. I nosaltres fem servir les aules d'ells i ells per reunions i per formacions, ells fan servir també l'Anzadera. És una connexió total entre estudiants, entre universitat i emprenedors, tots junts allà. Som uns 300, normalment, de 300 empreses d'emprenedors amb unes 1.000 persones, i a més tots els estudiants. I després els business, la part d'Angels Capital, ens connecten en tot el món de la inversió. I ells també poden invertir, però inverteixen molt no per aconseguir retorns, sinó que quan veuen que hi ha un bon projecte, l'objectiu d'ells, la missió, és ajudar per crear riquesa. Si ells no vindran com un venture capital i te dirà, no, és que nosaltres volem sortir d'aquí a 5 anys i volem un múltiple de 3. Això ells no t'ho diuen. Ells s'inverteixen Angels Capital en tu, la seva missió és que crear riquesa, ajudar amb un bon projecte, que no mori, que suri, i si t'ajuden, doncs després sí que apareixeran, perquè t'ajuden a conèixer Business Angels, t'ajuden a conèixer Venture Capital, i tot això és de franc. Vull dir, ho paga el roig del Mercadona perquè ell creu que és el seu llegat, és tornar a la societat el que ell creu que necessita la societat i que li ha anat bé, i que ho fa perquè hi ha una carta de benvinguda que diu que si jo això ho hagués tingut, no hauria comès molts errors. I llavors ens vol ajudar que no cometem els mateixos errors. I ostres, per una persona que del meu caràcter, anar en un lloc en el qual estic rodejat de gent que es complica la vida perquè té ganes de fer les coses diferent. Estem allà, ens volem complicar la vida tots. I per cada... el que és amb les empreses que estan carregades de càrrecs intermitjos que han fet al principi de Peter i que quan els expliques coses sempre tenen el però i per què ho volem, nosaltres allà, per tots els perós i per tots els perquès, cerquem coms. I ho fem tots, i ens ajudem tots, constantment. Vull dir, és una realimentació entre els uns i els altres, a totes les trobades que tenim, a totes les reunions de CEOs, a totes les formacions, xerrar, veure que aquest té un problema, aquell en té un altre, en recordar-te'n d'ell, ajudar-lo, ostres, he llegit això que segurament t'anirà bé, ens trobem a les cafeteries, per mi és un privilegi poder estar allà.
A mi em desespera de vegades, Benjamí, que estàs en alguna reunió i es planteja un problema i el que es fa és bàsicament, de vegades sembla que t'estiguin explicant per què les coses no es poden fer i jo no puc... em costa molt desconnectar, diguéssim, el cap, i acabes i molt ràpidament ja et poses en mode planificador i dius, no, escolta, mira, s'ha de fer això així, 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 i després farem això, això i això i hem de començar així. I no interessa. O sigui, no. Dius exactament, no. A veure, tot aquest problema que mantenim, això es resol, ja els dius el com, això es fa així, així, així i així, no interessa. Moltes vegades no interessa.
A la cellera diuen perquè no vens més a les reunions, si el que fas és intentar ajudar. Vull dir, et donen una cosa que sé del Founders Club i és que sempre hi vagis, a les reunions de CEOs i de més, com a persona amb experiència, per intentar mentoritzar, per intentar ajudar, vés-hi tota la vida, si vols, a les reunions. Quan has començat a l'enfadera hi pot ser sempre. Per què? Doncs perquè puguis ajudar a resoldre aquestes coses, l'experiència, la teva startup, que ja ha funcionat o que ha fracassat. Mm-hmm. Les dues coses tenen molt de valor. Llavors, el que en el món normal és una molèstia, allà és un requeriment, o un requeriment no, una petició de que estiguis allà, no? De que ajudis.
Conec empresaris que els ha fracassat ha fracassat l'startup i la culpa és del món.
S'ha de fer un bon anàlisi.
I ells eren els més guapos de tots i la culpa és del món.
Però hi ha un tema darrere del que dius, Benjamí, que jo crec que és molt interessant, que és el superar la por a fallar, no? A cagar-la. Perquè l'immobilisme és no intentar res. Si intentes, doncs alguna cosa et surt bé i no. I a la pregunta de ai, si fallem, i el que has après? No? I el que has après? Vull dir que això també ens passa amb empreses grans, ens passa contínuament, quan estem obrint noves línies, noves coses, noves maneres de fer. Hòstia, és molt complicat, molt complicat. I és molt difícil trobar, perquè aquí, en el moment que la majoria de gent està disposada a jugar a cagar-la, i no passa res, escolta'm, ho intentem, la dinàmica de l'empresa canvia de manera radical.
L'única condició, l'únic que aprenem allà és a fer les coses de tal manera que si la caguem siguin molt fàcils de desmuntar.
I poder analitzar
el
perquè...
I que no ens hagin costat una pasta. Vull dir, no hem de fer
el sandbox. El sandbox.
Cagar-lo ràpid.
Aprenem a sortir ja. Una de les coses que aprenem és a sortir ja amb res, amb un fil de ferro, amb un misto i un cordill. A sortir. I si pel que sigui... I si no tens producte, és igual. fes-lo, inventa'l, fes les fotografies, presenta'l i a veure què diu el mercat. I si el mercat veus que no funciona, canvia-ho immediatament una altra vegada. I torna a fer la volta. I una altra vegada. I ara últimament ens diuen, parleu amb el ChatGPT com si fos un client possible, que aneu a explicar-li això i dieu-li, tu com t'agradaria tal cosa? Perquè moltes vegades quan a la gent els també t'ensenyen a explicar-ho d'una altra manera. Vull dir, en comptes de parlar del teu producte, parlar dels problemes de les persones. Vull dir, això que deies tu, Marc, abans, que hi ha molta gent que la culpa és del món, és perquè no els han escoltat. Tu has parlat en el món del teu producte, no has parlat dels problemes de la gent. Si tu parles dels problemes de la gent, poder aquest producte que tu volies fer no els resolia res. I molta gent te dirà que sí, que d'acord, que t'ho comprarien i demés, i la veritat resulta que no t'ho compren. I te sents traït, i t'enfades, perquè no te l'han comprat. Doncs perquè han estat amables. Simplement han estat amables amb tu. Si voldries tenir un cos del 10 i, a més, estàs sa i amb 60 pulsacions o 40 pulsacions en repòs i tenir una salut de ferro i de més, sí, vés al gimnàs i no hi vas. T'hi apuntes i, a més, no hi vas. Doncs per què? Perquè allò, doncs sí, tu diràs que sí a tot, però no és important per tu. En aquell moment aquesta cosa, no anar al gimnàs no és important, però sí t'agradaria. I això passa moltes vegades. Gent que te diu que sí en els teus productes, si tu parles del producte i parles de tu, això sol passar. Però a l'hora de la veritat no compren i t'enfades amb el món. Llavors, una de les coses que aprenem és a parlar dels problemes de la gent. I això hi ha un llibre que el podem recomanar, The Mom Test, el test de la mare. Que la mare sempre dirà que sí a tot. I en canvi això mateix que la mare sempre compraria i de més, després no ho vendràs en el món real. Quantes vegades com a informàtic no hem oferit a la gent que veus que fan Excels complicadíssims una aplicació a mida per substituir aquell Excel? I en el final continuen tirant de l'Excel i mai t'encomanen l'aplicació a mida per resoldre aquell problema. I empreses també, gent que fa servir l'Excel, i diu, ostres, em podria fer una aplicació, no? I no aconsegueixes, quan estava el govern, arrossegar-los cap a fer l'aplicació i continuen tirant a l'Excel. I tu els dius, no tenia d'haver una aplicació a mida per resoldre aquest problema tan important que cada mes l'Excel porta un munt de problemes i de més? I clar, sempre te diuen que sí. I després, al final, mai fan l'aplicació. Per què? Perquè no és prou important.
No.
Llavors, el descobrir què és important per la gent, és realment el dolor real, el que farà que tu compris allò i que utilitzis allò, és tot un art. I per això tantes startups no acaben de funcionar. I allà ens ensenyen moltíssim, i amb les experiències també de Mercadona, amb la quantitat d'errors que han tingut, com els han resolt, com han arribat a canviar de model completament fins a convertir-se, en aquest moment estan el 25% del mercat. De l'alimentació, com ho han fet, canviant radicalment. Vull dir, si observeu, el que han arribat a fer és realment resoldre el dolor resoldre dolors de la gent, que és el temps, quan hi vas, en comptes d'escollir entre 20 marques de iogurts, n'hi ha una, i llavors que han aconseguit que la marca aquella tingui la qualitat del Champion, i el sabor del Champion, i la fresquesa, la frescor i tot de la marca de referència del mercat a preu de marca blanca. I això doncs passa amb el formatge tipus Philadelphia, amb un munt de coses que trobes que la seva marca té una qualitat molt, molt, molt bona a nivell de Champion, i això ha estat a base de dir, no, nosaltres no distribuirem marques, nosaltres serem prescriptors.
És curiós, per exemple, quan vas al supermercat...
Funciona molt bé a drogueria, també, s'ha de dir.
Sí, sí.
Han treballat molt aquesta banda.
Però quan tu vas a un supermercat normalment, sobretot les mega... Carrefour, vale, per entendre's, els Carrefours, les megas grans superfícies, que estan estudiats perquè t'hi estiguis molta estona. Perquè
ells no, al contrari.
Fots uns passejos, o sigui, vas a dir, hi ha una cosa que sé que només està al Carrefour. El dia que tinc que anar al Carrefour dic, me cago en Déu, perquè sé que tinc que fotre'm uns passejos i buscar passadissos, i no trobes res, I en canvi, el Mercadona és entrar i sortir. I so, per exemple, Sorli i Condis també van bastant d'aquest pal, perquè saben que...
Un pàrquing gros, que a més tinguis espai, que puguis parking arribar gros, bé amb els
entres,
nous models.
Espai per pujar, no t'hagis de buscar els 20 duros, els 20 duros per al carro.
Molt bé.
Saber que entres i surts en 10 minuts ha sortit amb un carro mitjà.
A casa tenim un medidor de temps i és que volem que ens costi col·locar les coses comprades en el súper la meitat de temps que el temps que hem invertit en anar-les a comprar.
Hòstia, això ¿vale? és un temps...
Perquè col·locar les coses... O sigui, jo, un negoci també és col·locadors de coses que he comprat en el súper, tio. Perquè s'has de multiplicar per dos el temps d'invertir. Això és broma, eh? Però sí que és veritat que tot...
El congelador és un drama, eh?
Però això, Benjamí, respon a la primera premissa. Qui és el teu jefe? El client.
Exacte.
És que ja està.
Exacte. Ja, és... Ell vol anar ràpid, no vol perdre el temps. A veure, quan tu faràs donar 25 voltes amb el teu jefe a l'oficina abans de resoldre un problema, no, ha d'anar ràpid, és el jefe. Està claríssim. Llavors, què cotxes elèctrics ara? L'ha de poder carregar. Ha de tenir pàrquing, el pàrquing ha de ser ampli. I per això els supermercats que estaven abans amb el centre estan canviant, els estan tancant. Mentrestant, en fan un a prop, perquè el jefe no es trobi que li han tret el Mercadona d'allà i ara ja no en té, no? El fan a prop i que, a més, els treballadors, que són els segons a l'escala, no hagin d'anar a treballar en un altre barri, perquè poder ja han buscat un pis a prop de la feina. I també els han de cuidar.
Hi ha fidelització. Diu en Sergi, continuant una mica els comentaris de la gent de YouTube, en Sergi Baila, diu, Mercadona va ser dels primers en crear una marca blanca tan bona que ja ha deixat de ser marca blanca.
Sí.
I tens certa raó.
Ells el que varen fer és dir, nosaltres ja no som distribuïdors, som prescriptors, perquè nosaltres amb el nostre volum no podem competir amb el Carrefour i amb les cadenes grosses. Ells compren moltes més Coca-Coles que nosaltres. No aconseguirem mai els preus que tenen ells. Llavors el que varen fer va ser tancar el departament de compres i crear un departament de prescripció, que és gent especialista en coses. Gent que sap molt del que sigui, no? De llets, de formatges, de vins, de qualsevol història, prescriptors. I buscar, que en comptes de distribuir marques, buscar fabricants, perquè ells no fabriquen, que vulguin vendre litres i quilos. Litres i quilos. Llavors, això significa que... Tampoc, com ho tindran molt de volum de ventes, tampoc els amaguen la marca. Vull dir, tu saps que les pizzas són del Tarradellas. Tu saps que el fuet és del Tarradellas.
Sí, a darrere ho poses, llegeixes i et diu que ho fa.
Perquè el proveïdor és el tercer amb importància. Llavors, no l'amaguen. No l'amaguen, li donen visibilitat. El cuiden. El cuiden. Però amb ell tenen un pacte que, en comptes de vendre la marca, de tu no venem la marca, venem litres i quilos. Llavors, un cas, per explicar-ho clar, el fuet, l'espatec del Tarradellas, el del Mercadona, l'Hacendado, i l'espatec és exactament el mateix. És la mateixa pasta, la mateixa màquina. Perquè és que si no seria complicat tenir dues qualitats. És exactament el mateix. El del Mercadona és més llarg i és més barat. Hi ha més pes i menys preu. I l'espatec està al costat, perquè hi ha gent que
vol l'espatec.
Llavors, com el client és el jefe, hi ha l'espatec. Però si tu proves l'altre, veuràs que, hòstia, és exactament igual.
És el mateix producte.
Quina és la diferència? La publicitat. Perquè hi ha una teoria... La pràctica, que és que tot ho acaba pagant el client. Si tu fas publicitat, si tu fas... No tens la cadena de producció molt afinada i no ho tens tot molt ben calculat, el que perds, el que... Si tot això, tot el que no funciona ho acaba pagant el client. Llavors, ells per això afinen al màxim la seva maquinària, cada vegada tenen els productes més concrets, més exactes, més calculats.
Escolta, ens hauran de pagar la publicitat, els del Mercadona, els estem deixant massa bé, els haurem de... Bueno, els però, hem de fotre una mica això, calço, de fet,
Això de fet, es pot traslladar a qualsevol negoci, eh? Sí, sí.
És que jo ho estic explicant perquè nosaltres ens ho han explicat de com fer empreses.
Sí. Com a cas d'èxit. Com a cas d'èxit i basat en... No, però...
El transmeto.
No, no, sí, està molt bé la idea aquesta del 5.
Per, Per acabar, què li passa amb el senyor Tarradellas, que guanya exactament el mateix amb quilos de fuet si es ven com a hacendado que si es ven com a espatec? Perquè la suma de l'espatec més la publicitat i la suma de hacendado sense publicitat, el guany pel Tarradellas és el mateix, perquè cuiden el proveïdor. Llavors, si tu cuides bé totes aquestes parts, els cinc components, els quatre primers, diguéssim, allò que dèiem abans dels supermercats, que en el barri t'agrada tenir-ne una a prop i de més, això forma part de la seva missió, que la comunitat ens vulgui. Llavors, quan en alguna zona hi ha problemes amb els veïns perquè se queixen del soroll, perquè se queixen que no hi ha tant d'aparcament, perquè es queixen d'alguna cosa, se'n van. No discuteixen, se'n van, busquen un altre emplaçament, no volen tenir problemes amb la comunitat, volen que la comunitat els vulgui. Una de les coses que ens ensenyen és que si teniu una startup i l'expandiu al món, sempre heu de ser del lloc allà on sou. Qualsevol delegació, qualsevol empresa, heu de empapar-vos de la societat d'allà i ser com són allà. Llavors, un Mercadona del País Basc no és el mateix que un de Catalunya ni un de les Illes Balears. Totalment. I en quant a la forma, i és per cuidar la gent. Llavors, si aquests quatre primers components, el jefe, el treballador, el proveïdor, el cuides, i la societat, la resta, el capital, funciona. I aquest senyor ens ho ha demostrat. Perquè dic ell, perquè ell és... El Roig és una empresa que no està en bolsa.
Figura.
És capital propi. I una de les coses que diu és que la quantitat ideal de socis amb una empresa és inferior de 3 i número senar.
Està clar.
Perquè així pots prendre les decisions, perquè no pot haver diversos capitans.
No, així no hi ha baralles, així no hi ha baralles i no hi ha problemes.
Demano falca.
Quina falta posem ara?
Deixa'm a mi, posem la de contacte. Com faré jo la post, però ja
posem la de contacte, tu ja faràs... És que abans posàvem falques, però ara ja...
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, no les escoltem aquí en viu, però els oients sí que les escolten. Comunitat, res a dir. Només animar-vos. Ja sé que no portem un patró regular i això fa molt difícil planificar quan enregistrem i l'hora i tot. Intentarem anar-nos ajustant una mica més perquè ens seguiu a YouTube, que jo crec que és interessant que la gent ens miri i faci les seves preguntes, o s'emprenyi, o s'alegri, o faci el que hagi de fer. I ja està, res més a dir avui en comunitat. Anem per feina, la falca de ByteRide, i tornem de seguida.
ByteRide simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRide redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRide patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
Fem segona part o us llenço les propostes i sobre elles anem fent comentaris?
Jo us tinc que explicar coses. Però jo tenia com una espècie de guió. Vale, jo tenia una espècie de guió, perquè és que aquesta setmana, a part diguéssim que han sortit els benchmarks dels M3 i això que us deia, el dilluns passat va haver-hi un keynote a la gent d'OpenAI. I em va agradar molt un podcast / newsletter que es diu Strategy, que ja segueixo perquè en Tomàs m'ho va dir, me'l va passar una vegada.
De fet, tinc aquí el The OpenAI Keynote, no?
Exacte, el The OpenAI Keynote. I una de les coses interessants que diu és que aquest Keynote és l'únic Keynote que en els últims anys ha tingut una miqueta aquell vibe
que tenien els keynotes d'Apple abans, quan el Steve Jobs els feia, quan venia l'iPhone i el nou iPhone, perquè al principi, d'alguna manera, a la primera època dels smartphones, aquelles decisions sobre hardware que configuraven com serien de grossos, quantes càmeres tindrien, de quina manera serien els mòbils, i això era molt important. Ara, avui en dia, doncs, si es presenta un iPhone, doncs, escolta, al final és un tema de màrqueting, de quin preu tindrà i d'una sèrie de coses, però no és tan important. I en aquest cas, doncs, fixem-nos-hi, doncs, que surt la gent d'OpenAI, que a veure, que tenen un producte que van llançar sense publicitat. De fet, no el van treure com a producte, el van treure com a demo. No era un producte, era una demo oberta que van treure el 30 de novembre de l'any passat, el ChatGPT, i de cop i volta, en menys de 5 dies, ja tenia 1 milió d'usuaris, i actualment ells mateixos han dit, doncs, que tenen 100.000 usuaris actius setmanals. I això no són bots, no són bots ni... són gent, i per exemple, i segurament jo conto com un usuari, perquè tinc un compte d'usuari de pagament, però som 4 que ho fem servir. De fet, ara darrerament el meu fill petit ha començat a fer servir el ChatGPT perquè genera imatges, i genera imatges, doncs, de gossets fent tot tipus de coses, i bueno, ja per la tarda, doncs, ja està el nano fotent-li i generar. Llavors, de dir, surt, llavors, arriba el moment en què genera un keynote, i és un keynote orientat a developers que tenen que crear coses. Llavors, primer de coses, a veure, evidentment, anuncien que tenen un nou model, el GPT-4 Turbo, que si ets un desenvolupador, doncs ja pots tindre fins a 128 cas de context. Per què és important el context? Vol dir que quan tu pots escriure un prompt molt llarg, llavors el que això et permet... Això el permet és que si tu estàs desenvolupant una aplicació que utilitzes aquest model, pots incorporar molt de coneixement teu en el diàleg. I llavors és com si tu fessis un entrenament ad hoc del model perquè el model utilitzi el teu coneixement. No perquè
I pots explicar coses. Millor el que vols al becari.
Exacte. Altres coses, per exemple, ja està integrat i ja fins i tot s'amaga una cosa que havíem vist fins fa poc, el tema de que el ChatGPT té un intèrpret de Python propi. És a dir, si el ChatGPT ha de resoldre una operació matemàtica, fins fa poc, al principi, se'ls inventava. Llavors, la gent li agradava corregir en el ChatGPT. Ara no, doncs el ChatGPT el que fa és que genera un programa de Python, crida l'intèrpret, el programa de Python l'executa, li dona la resposta computada, fa una computació real amb un programa de Python concret i llavors et dona una resposta en base a aquest programa.
I un tema que des del punt de vista de feina, d'empresa, de professional, crec que és molt interessant, i és que passa d'un número de tokens que vindria a equivaldre a 10 pàgines de text, es vol dir la memòria
a una novel·la
que té a 300 pàgines. I això vol dir que...
pàgines.
Una barbaritat.
Compte que hi ha un model de la casa Anthropic, que és un model que es diu Claude, que encara és més bèstia i li pots fotre llibreries sencera.
Però això està molt bé, perquè no cal que li recordis cada cert temps per tornar a referenciar-lo, sinó que, hòstia, 300 pàgines és un llibre on pots... Bueno, un llibre o un contingut on tu pots interactuar molt més, sense haver
de... Ara ho entenc. Ara ho entenc. Entenc perquè jo intentava utilitzar el ChatGPT com esteu dient i quan a partir de cert moment perdia el cap.
Sí, perquè té un buffer de 10 pàgines.
I a partir d'aquí ara... ja no se'n recorda.
Exacte, i jo em trobava que li explicava un problema. O sigui, jo no tinc chats amb el ChatGPT, tinc reunions. Com estic sol, els emprenedors som els tres socis i el CEO té molts de papers, no? Llavors, per temes de màrqueting, per com afrontar un problema, jo xerrava amb ell i el començament era genial i al final...
Es desfondava.
M'està fent el principi de Peter.
Aquí hi ha un truc, Benjamí, el que pots fer és li pots demanar, quan, o sigui, tu pots tindre, doncs, allò, 4 o 5 pantalles de conversa, i li pots demanar que et generi un sumari de la conversa. Llavors, aquest sumari, obres un nou chat, li plantes el sumari i continues la festa. Perquè ell tingui el context. I de vegades, quan veig que s'empatolla, és dir, no, anem a començar de nou. Tornem a tindre una nova conversació amb un nou context. Però la idea és que, clar, si tu estàs a nivell de developer, si a nivell de developer pots treballar amb contextos molt llargs. amb contextos molt llargs. Si mireu l'API, veureu que quan tu fas una crida al ChatGPT, li has de donar cada vegada tot el context de nou. És a dir, cada vegada que es fa una crida a l'API, tot el que s'ha dit fins ara t'ho torno a embotir aquí dintre. I, evidentment, el problema és que si tu estàs accedint a través de l'API, pagues per token del context i per token del que t'està generant en aquesta crida, tot i que els preus han baixat. Cosa més important, els desenvolupadors ara tenim accés al model GPT-4V, que és el que hi veu. Jo, per exemple, ara fa una setmana i mitja a Portugal vaig, bon, des de casa, vaig fer una conferència amb un seminari, amb un webinar que es va fer a Portugal, i vaig agafar i fer una demostració, doncs com, per exemple, jo agafava un problema de matemàtiques fet pel meu fill, en el que jo li havia fet una fotografia, i havia donat instruccions en el ChatGPT doncs, perquè corregís el problema. I a més em donés li vaig donar criteris de correcció i li vaig demanar després doncs, que em digués què havia de fer a partir d'aquest problema, quins altres problemes podria fer o què havia d'estudiar, i el d'allò ho fa. Però això ho havia fet jo amb el ChatGPT, diguéssim, amb la interfície normal. Però ara es pot fer des de software. És a dir, ara jo, per exemple, puc agafar i tindre una llista d'imatges de tots els programes, i ho puc agafar, escanejar amb una màquina tots els exàmens dels meus alumnes, amb algun model trencar-ho, partir-ho en imatges petites, una per cadascun dels problemes, i després seqüenciar-ho en un programa i fer un corrector automàtic. I això m'ho puc programar en dos de matins.
I pel teu fill, que fa coses amb gossets, ara, quan tingui el gos que li agrada, o els personatges que li agraden, li pots demanar el codi de la fotografia. De la imatge. Li demanes el codi i a partir d'aquell moment pots fer derivats d'aquella mateixa imatge amb aquells personatges i ja te'ls quedes per tu.
I mica en
això augmenta moltíssim la creativitat.
Però no només això, sinó que mica en mica estan començant a fer el rollout, perquè ara com ara tu segurament estàs igual que jo, que quan selecciones el model, dius ara vull el DALI, o vull el default, que li puc pujar imatges, o vull el Bing. Ara el que hi haurà és que estan començant a fer rollout mica en mica en els usuaris, normalment triguen 2 setmanes a fer-ho, i suposo que han tingut problemes perquè ahir per la tarda va caure i estàvem tots desesperats, vam tindre que anar al gimnàs o alguna cosa. Els gimnasos es van omplir perquè va petar allà el xatxe de pell. I el que fa ara és que el nou model, la nova versió, és que tu no tries, ni tries els plugins.
Ja ho tinc
que,
així.
Tu ja el tens.
Ja el tinc.
Bandarra, jo encara no el tinc.
Aquesta convergència de punts de, diguéssim, de models està superbé. De fet, hi ha una línia, no sé si la vols explicar, Marc, però la trobo molt interessant en el document de, que l'enllaçaré en el newsletter, que parla del perfect user experience i el possible user experience. T'has fixat en aquestes línies? Que és molt difícil que convergessin, no? Que arribin...
Es parla de l'estratègia. Bàsicament l'article aquest de l'estratègia és molt interessant, doncs, perquè bàsicament el que diu és una cosa és el que es pot arribar a fer, una altra cosa és el que els usuaris volen i els que els usuaris accepten. A mi m'interessa sobretot la conferència des del punt de vista de desenvolupador, perquè jo he tornat a desenvolupar. O sigui, jo portava uns anys doncs, que havia estat fent molta gestió i recerca amb algunes coses i he tornat. És clar, a mi el que em ve ara de gust és posar-me aquí a programar aquests models i fer aquestes coses perquè et venen moltes idees de coses i el ritme d'iteració i de velocitat de prototipatge que hi ha és bestial. Llavors, clar, en el moment que tu pots agafar i fer un programa en el que el programa interpreta el que veu, en el que tu li pots donar una imatge d'un personatge i que a partir de la imatge et generi una altra imatge del mateix personatge, i a part que pots fer moltes altres coses. Hi ha un gènere de veu, però a més a més, el que estan donant ara és oportunitat de que tu mateix, com a desenvolupador, facis un fine-tuning del model, i fins i tot ofereixen la possibilitat de que tu t'entrenis el teu propi model a partir del GPT-4, que ja va dir el Sam Altman que no era barat, i es veu que no ho és perquè costa a partir de 4 milions de dòlars, o sigui que no és barat,
Has de tenir molt clar el model de negoci que vols darrere.
És preu de col·lecció de Lamborghinis.
Això el Murray hi posarà remei.
De fet, és una de les coses que hi ha. O sigui, jo, per exemple, estic molt impressionat en el funcionament, diguéssim, dels models d'OpenAI. El Bard i altres coses em semblen de vegades que són una miqueta ridícules, però sí que és veritat en que a partir de models open source que tu pots executar en model de 7 bilions, doncs el pots executar doncs, amb una GPU normaleta, o tu pots agafar i contractar, doncs, engegar un cloud i de cop i volta executar un model en uns minutets en el cloud, i pots executar un model gros. Evidentment, el que sí que estem començant a veure és que ara hi ha com dos tendències. Una és a veure qui la té més grossa, qui fa el model més gros, el GPT-4, el GPT-5 algun dia sortirà, el cloud, tots aquests intenten fer aquests models hipergrossos que serveixen per tot com la navalla suïssa, però el que sí que estem veient és que en el món open source s'entrenen i es refinen models més petits, sobretot molta cosa a partir del model Llama, però també n'hi ha altres, i aquests models el que es fan és s'entrenen per un propòsit concret. És a dir, anem a fer, per exemple, explicaven que l'empresa Nvidia han agafat el Llama i han agafat el model barato, el model bàsic, el model de 7 bilions que pots executar amb una GPU d'Nvidia, i l'estan agafant i optimitzant amb, diguéssim, les tècniques de programació i les coses que fan Nvidia perquè els ajudi amb ells. És a dir, en comptes de buscar aquest assistent universal, pots crear experts. I a més podem començar a crear arquitectures d'experts que parlin entre ells i potser enganxats, com si fos pega, amb un assistent universal més potent. Però perquè no s'al·lucini necessites aquests assistents experts. I cada vegada és més... Llavors, el que estic veient és en el món dels sistemes d'informació molts desenvolupadors que no érem natius de la intel·ligència artificial. En el meu moment, quan vaig anar a la universitat, volia estudiar intel·ligència artificial i quan vaig començar a veure el pa que s'hi donava, vaig dir, això no és sèrio, no, això no està madur, això és investigació i no té una aplicació immediata i no estarà llest pel mercat fins a molts anys, i tenia raó, el que passa que ara ja comença a estar-hi, però allò és el que sí que és molta gent que diguéssim que tenim mal coneixement i de dominis específics de sistemes d'informació, de software i tal, que dius, no, aquestes eines les podem integrar i donar-los. I la part de l'open source jo crec que és claríssim. O sigui, en 2-3 anys, com diu en Benjamí, la llei de Moore ens ho resol i ho hem de tindre funcionant a les nostres màquines.
Sí, i per mi serà la següent generació dels Office. Vull dir, serà present absolutament a totes les organitzacions.
I espero que el trenqui. Espero que trenqui els Office, eh? O sigui, Word. Jo el que vull
serà
és una cosa completament diferent.
És el front-end. El Word estarà a back-office i el front-end serà...
Punts de càlcul, presentacions, brainstormings, tot. Per mi, clar, faré un paral·lelisme que algú sempre dirà no, és imperfecte, és que els paral·lelismes no serveixen per argumentar, serveixen per ajudar a entendre. Per mi és l'evolució de la fotocopiadora. Bàsicament, és una eina d'agregació. No sé si coneixeu la història de la fotocopiadora, a mi és una de les coses que em fascinen, perquè no me'n recordo del nom mai del fundador de Xerox, era un home que tenia la idea de fer la fotocopiadora i va demanar pasta a IBM com a soci, perquè doncs, no tenia prou diners com per continuar la fotocopiadora. I Xerox a IBM li va contestar que no. La primera resposta va ser no, perquè el teu competidor, amb un estudi de mercat, és el paper carbó. I el paper carbó és baratíssim i ningú comprarà una màquina que tan cara, tan complicada, per substituir el paper carbó.
La ciclostiladora aquella que li donaves voltes...
Sí, no, i allò que posaves a la màquina, sí.
Sí, sí, ens deien ciclostiladores, no, i anàvem al paper carbó.
No, simplement agafar un paper, escriure una carta amb algú i posaves el primer fol que li enviaries a la carta, després una de paper carbó, després una altra, fins a 3 o 4, que perquè les màquines d'escriure
tenien impacte,
que picar molt fort
impacte,
perquè arribaves a l'últim. Havies de picar molt fort perquè hi haguessin 4 còpies que fossin ben llegibles, perquè és que més
com
a més...
Com un piano fort.
Hi havia un gruix allà.
No eren màquines d'escriure, eren premses hidràuliques. Recorda que tenies que anar amb el martell allà, contra la DC. Sí, sí, sí.
Era així. Llavors, clar, les empreses funcionaven amb això. Estem parlant dels anys 50. Era el que hi havia al Nova York, dels grans ja corporacions, amb milers de taules, amb milers de màquines d'escriure, amb molt de paper carbó. Era el paper carbó. Llavors va trobar un altre soci, una empresa de reprografia que li va agradar la idea. Està a la història de la Wikipedia per tenir més detalls. I quan la va tenir gairebé enllestida per sortir al mercat, per fer el go-to-market i per fer el product market fit, això que estem aprenent a fer a l'enfadera, va tornar a demanar un estudi IBM. I aquesta vegada IBM va tornar a demanar pasta IBM, vull dir, IBM va demanar un altre estudi i aquest estudi ja el va demanar amb una consultora i la consultora va anar a preguntar a les grans empreses, perquè IBM, clar, tenia presència a grans empreses amb màquines d'escriure i amb coses d'aquestes, no? I van contestar que no. La consultora li va dir que no, que havien preguntat a les grans empreses i que, a veure, amb un edifici de 10 plantes, tenia la quarta planta una màquina de fotocopiar i que la gent anés allà a fer les còpies. No ho veien per logística, no ho veien per operacions, no ho veiem, no ens interessa. I bé, van continuar i va treure l'any 60 la Xerox 914. La Xerox 914 va ser un èxit rotund, però molt gros. I per què? Perquè substituir el paper carbó ja no hem de comprar més paper carbó? No, perquè es va convertir en una eina d'agregació. Les empreses tenien còpies de la correspondència sortint, però no en tenien de l'entrant.
Exacte.
L'entrant anava a parar l'arxiu i havies d'anar a fer un pool. Quan s'aixecava un merder, quan hi havia un incendi, hòstia, què ha passat amb aquest producte, amb aquest enviament, amb aquest client, amb aquest proveïdor? Havies d'anar a l'arxiu, buscar, ah, val, mira, aquesta era la carta, hòstia, havies de demanar amb algú que redactés un informe, el redactaven... Però era un push, no hi havia un pull, no t'arribava la correspondència entrant. Però, i de la sortint tenien tres còpies, quatre, no arribava a tots els departaments i a tots els comandaments intermitjos relacionats en cada producte, en cada tema, en cada història. Llavors, la fotocopiadora va permetre fer expedients per cada història amb tota la correspondència entrant, amb tota la correspondència sortint, amb fotografies, amb articles periodístics, amb articles científics, amb planes de llibres. Tu feies una carpeta i la reparties entre tots els empleats de l'empresa que estiguessin relacionats amb aquella història. S'havia convertit en un agregador i en una eina de comunicació. Dos o tres anys després apareixia el marcador fluorescent, que és la primera eina de metadades que han tingut mai a la humanitat.
Oh, aquesta és boníssima! Oh, o sigui, el fluorescent ve després de la fotocopiadora.
Se podia marcar a cada paper, tu li podies marcar, depenent de l'executiva amb la qual anava, les key words.
Però la idea que el fluorescent aquest, l'edding fluorescent, ve a partir de la
fotocopiadora. És el primer chat GPT.
Metadades.
I la gent que tenia tres neurones havia de deixar de vendre paper carbó ja per vendre estabilos. Havia de canviar de negoci. Si no,
i pòstits.
El paper carbó s'acabarien. I pòstits, etcètera. No?
Canvia tot i dossiers i...
Els expedients. I alerta. Xerox descobreix que és una empresa de telecomunicacions. Que és una empresa de comunicacions, Xerox. I funda Xerox Park. Inventa l'Ethernet. Fa el primer ordinador amb finestres i ratolí.
És que tenen en Douglas Engelbart. És que agafen, munten el Xerox Park i fitxen en el Douglas Engelbart. Bueno, i inventen el fax, que al final és una Xerox partida en dos trossos.
És l'hòstia. Vull dir que, i per mi, el ChatGPT és l'evolució d'aquest agregador. Ara tens converses com si fos la persona que fa l'expedient. O sigui, amb l'empleada o empleat, perquè sempre eren dones. De fet, a Mad Men, no sé si és el segon capítol de la segona temporada, apareix que la gent de Mad Men compra una fotocopiadora, una Xerox 914, i són les dones que l'han d'utilitzar per fer aquests expedients, perquè ells creuen que si no tenen aquesta màquina seran competitius. De fet, qui no tenia una Xerox 914 no era competitiu. No era tan àgil resolent els problemes com els altres. Continuaven amb els seus arxivadors, amb les seves històries, i no tenien l'agilitat que tenia la fotocopiadora.
A transforma els processos.
Llavors, la transformació que provocarà el ChatGPT com a gran agregador, més empleats que et fan els dossiers i les històries, i a més ara classificats per històries, que si els de màrqueting, que si els de producció, que si els d'aspectes mèdics, en el nostre cas.
Deixa'm que us expliqui una cosa. Aquesta agregació que tu dius té un nom. Té un nom. És una classe d'aplicacions que es diu RAG, R-A-G, que és Retrieval Augmented Generation. Vale? I això com funciona? És, a veure, hi ha una cosa que es diuen embeddings, que bàsicament és tu pots agafar i generar, hi ha un model, són models d'IA que t'agafen qualsevol contingut, un text, una imatge, una cançó, una radiografia, el que sigui, i t'ho transformen en un vector. En un vector de N dimensions. Però quan parlem d'N, potser parlem de 180 dimensions. Vale? I llavors el que és capaç és que amb una capacitat, amb una computació molt petita, semblant al, com es mirava abans un hash, o accedir a un índex hash, tu pots agafar i trobar similaritats entre dos vectors. Llavors, per exemple, si tu tens un document i després tens una pregunta, tu agafes i fas l'embedding del document i fas l'embedding de la pregunta i pots veure quina és la similaritat entre aquest document i aquesta pregunta. I després pots crear índexos, de forma que tu diguis, jo és que tinc una base de dades de coneixement on tinc totes aquestes imatges, tots aquests vídeos, tots aquests àudios, tots aquests documents, que he partit, he fraccionat arbitràriament, cadascú decideixi com fa els chunks, els trossos, com ho vols repartir, i llavors tu pots dir, jo tinc aquesta pregunta, tinc aquest text, quines són les coses que tenen similaritat? Fas aquesta cerca, fas el retrieval, obtens els continguts, i llavors, en el GPT de turno, li passes la pregunta més tots els retrievals possibles. De forma que tu estàs agafant i estàs incorporant la teva base de dades de coneixement a dintre de la pregunta. És a dir, no és només que tu puguis agafar i fer allò del paste dintre del contingut, sinó que ja hi ha una eina d'intel·ligència artificial de poder fer això, i és una forma d'indexació probabilística, probabilística, però,
dir,
però és superbèstia, però lo bèstia... Llavors, la gent que estàvem ja fent programes d'aquest tipus de coses, jo n'estic fent un per coses d'educació, amb un amic basc que estem en un grup de Telegram que ha sortit a mossega la poma sobre intel·ligència artificial generativa i coses d'aquestes, amb aquesta gent estàvem programant-nos amb un projecte open source fantàstic que es diu LangChain, però és que els cabrons d'OpenAI ara t'ho donen integrat al seu propi API. És a dir, tu ara ja no has de muntar-te la base de dades, indexar-la...
No.
Tu li dones tot és i ells ja t'ho foten. I a sobre funciona de collons. L'hem estat provant i és el que dius, me cago un cony.
Us explico un exemple aplicat de coses aquesta setmana, que ja ho hem posat en marxa a l'empresa. Sabeu el cunyàs que és fer un acte d'una reunió?
Sí.
Un cunyàs. I més si aquesta reunió és dinàmica, si es produeix en Teams, amb interrupcions, preguntes, comentaris, pum, pum. Doncs, hòstia, nosaltres tenim un sistema intern, de moment és intern, que el que fa és, diu als assistents, diu als que han comentat, o sigui, als que han introduït, han presentat quelcom, els punts més importants i el que s'ha acordat i els següents passos, els next steps. Tot això t'ho treu d'una reunió de Teams. Acaba el temps i surt un correu amb tot.
Els highlights, el qui ha dit què, qui és l'interessat el dia de demà. Ostres, però, aquella reunió Benjamí, no me'n recordo. Aquest entregable qui l'havia de donar? Doncs,
però el més important és que és molt precís. És molt bon resumint i és molt precís. Llegint-ho a l'output és molt concret i guanyes molt de temps. O sigui, no crec que una persona ho pogués fer millor. És brutal, no. O sigui, és increïble. I dedica zero temps.
I si una persona té que dedicar-se a fer això, no oblidem, si una persona té que dedicar a fer això, és una feina molt avorrida.
Però Marc, no només avorrida, sinó sí, que podria fer altres coses.
Per això ningú es queixa de que existeixi el Rumba. Vale. Passar l'aspirador no és entretingut.
No només això, no afecta la però afecta la no només demà d'avorrit o divertit, afecta la productivitat.
Molt.
Perquè nosaltres tenim la gent que fa direcció de projectes té moltes reunions de seguiment continus amb els clients, vale? Tu saps el que és acabar la reunió i que t'arribi, jo no sóc director de projectes, assisteixo com a tècnic en determinats àmbits, però tu saps el que és que la directora o el director de projecte acaba la reunió i mentre m'estic desconnectant ja m'arriba el correu amb el sumari a mi, al client i a tots els participants.
Però després, Tomàs, brutal. Aquest
correu,
sumari...
Correu encara s'antic, ara és Slack. I l'Slack en grup se podria arribar a connectar amb aquests documents i podria posar context en aquesta conversa
Deixeu-vos estar.
Podria fer un assistent.
Deixeu-vos estar. La idea és aquest correu
aquest correu o aquest document amb aquest sumari amb tot el que ha passat dintre d'aquesta reunió, tu agafes i ho comparteixes en un embedding, ho fiques en una base de dades de coneixement. I tu, quan parlis amb el teu xat GTP, pots tindre el teu xat GPT que se'n recordi d'aquesta reunió.
Clar.
És a dir, ei, xat GTP, no, no. Això, aquella reunió que hi va dir això, doncs mira, tal, i després ella et pot donar el document concret i dir-te fins i tot en el minut de la reunió que va ser. Però tu no tens que guardar-ho, li dius i ja està.
Marc, ràpidament, hauríem d'anar a les propostes.
Anem a les propostes perquè hem de marxar, sí. és que quan un s'ho passa bé...
Sí, passa
només un minut. Només un minut per recordar una cosa. A la fotocopiadora només li varen posar Canon i li varen posar restriccions i històries perquè la gent copiava llibres sencers per protegir amb els editors. Mai a la vida li varen posar regulació, ni cap pega, ni cap trava per fer d'agregador. És un avís que no perdem el cap una altra vegada fent restriccions noves per històries noves, que el coneixement no el podem aturar. Aturar l'agregació del coneixement és anar en contra de l'evolució humana.
Necessitem més intel·ligència, no menys.
Sí. Molt bé. Sí, no, i a més, molt bon... Ho has tancat, li has posat el llaç. A veure, abans d'anar a propostes, ràpidament, audiència. En Jordi Cat diu... Ah, tot el que ho dieu avui, això ja és molt sabut. Però avui m'ha sorprès una cosa, dius. Dic, ah, sí? Què? Que el Marc té guió, encara que sigui mental.
Dic, però bueno, en Marc pues, sí. Sempre ha tingut guió mental. En Marc sempre n'ha tingut. Porto 17 anys amb un guió mental.
Bueno, en Daniel Catafal em diu, hòstia, tios, Ludo, què et passa a la connexió? Que et va fatal. És que la gent que et mira en directe a YouTube no et veu bé.
Vale, és que avui no vaig per cable. Hauré de fer servir l'altra màquina que està connectada per cable.
Ja li deia jo, dic, és que està a les muntanyes del Maresme i tal. Bueno, en fi.
No, és el cable. Vale. És que estic, no vaig per cable. Hauré de fer servir el cable.
Vale. I jo, pots posar una wifi més com toca?
Per exemple.
Sí. També, posar una wifi més com
toca. Va canviar, a casa va canviar radicalment posant uns Eero.
Sí, jo tinc un Tenda, però sí, segurament ja toca canviar router.
El sistema que sigui funciona millor... Jo tinc un Asus i fem Wi-Fi Mesh amb l'Asus, ¿vale? Tot l'estudi està amb un satèl·lit i el principal, diguéssim, el que està connectat a la fibra està a l'altra punta de la casa i s'ha guanyat una barbaritat, és un altre món. Anem a les propostes, ràpidament. Vinga, que hi ha moltes i les hem desmentit.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vinga, començo. En Sinerbov, parlant sobre Carl Sagan, diu, recordo que avui, a més l'ha fet avui la proposta, és en Carl Sagan hagués fet 89 anys. Així que aprofitant la vinentesa, que avui hi ha programa, us deixo un enllaç a YouTube amb tots els episodis de la temporada 1 a la 13. De Cosmos, estic parlant. Molt, molt interessant. Sempre ha sigut un referent, a més, per mi, que ja, que després amb el temps el Carl Sagan se l'ha analitzat i hi ha coses que deia que no estaven bé, però no passa res.
Però tothom s'equivoca.
Sí, sí, sí.
Tothom
és el context, és aquell context d'aquell moment. A mi m'agradaria saber què diria el Carl Sagan ara amb la situació actual que estem.
Exacte.
Sí. Sí, sí.
Exacte. Sí.
Més propostes. En Pere, sobre la privacitat, ens enllaça una pàgina de la Fundació Mozilla on analitzen i parlen de privacitat d'apps, salut, cotxes, smart homes, de tot una mica. Fan una mena de rànquing en relació a la privacitat. Malauradament no parlen de navegadors, però en el tema de cotxes el resultat em va impactar, perquè van analitzar 25 models i no, ni un de sol va passar a la criba. O sigui, tots van fallar. Una cosa increïble. Un altre d'en Pere ens diu, mira, un enllaç molt interessant sobre la història d'internet. És un repàs interactiu per la història d'internet, que m'ha semblat molt curiós. Us enllaço, jo no l'he vist, eh? Ludo, tu has escrit un llibre sobre creativitat. Bueno, has participat en la creació d'un llibre.
He participat en un llibre que ha editat l'UPC. Ens va demanar el projecte UPC Arts, la Carme Fanoll, que va vindre un dia a Mossega la Poma i que va vindre amb en Jordi Celles i companyia, doncs em va demanar, escolta, mira, és que estem escrivint un llibre sobre creativitat i intel·ligència artificial generativa, i vaig escriure un capítol. I doncs el llibre està en accés obert, o sigui que en l'enllaç que teniu a Mossega la Poma podeu trobar el, doncs això, penseu que doncs estic amb companys de companys de llibradors com en Ramon de Mantaràs, que és un dels gurus, diguéssim, dels primers pioners en la intel·ligència artificial aquí a Catalunya, i a la Carina Givert, que és companya meva de la Facultat d'Informàtica, però també és degana del Col·legi d'Enginyers en Informàtica, i bueno, doncs hi ha gent molt potent en el llibre, i és interessant, i és obert, amb la qual cosa no us heu ni de gastar els quartos, o sigui que...
No, i a les notes...
Si Benjamí vol llegir alguna cosa al tren, se'l pot baixar, dic que en l'avió anant cap a València, doncs se'l pot baixar, i suposo que estarà pel Kindle o...
Teniu... hi ha bona comunicació avió-València-Palma?
És un dels avantatges de viure a Mallorca, que tens bona comunicació en tot arreu. Ara, en aquests
millor que Barcelona.
És que m'ho preguntava l'altre dia, sí, no tinc ni idea.
Ho tinc molt bé. De fet, ara hi ha un petit problema, que és que no hi ha vols tard cada dia. I llavors he de fer alguna nit més, perquè abans sí que hi havia vols a les 10 de la nit, durant tot l'estiu, i des de Pasqua fins a l'estiu n'hi ha a les 10 de la nit, i ara has de tornar a les 6, a les 7 de la tarda. Però n'hi ha 3 de tornada i 3 o 4 d'anada en diferents horaris, des de les 6 del matí, des de les 7 del matí fins a les 10 del matí, a diari, en València. Mm. És un
que molts dies vas i tornes i ja està.
Per treballar des de Mallorca, però això mateix ho pots dir en Sevilla, i ho pots dir en Màlaga, i ho pots dir en el País Basc. A l'aeroport és una eina molt, molt important, a pesar de que et treballis i facis una empresa en remot, i que siguis des del primer dia sense brick ni mortar, sense ciment ni ladrillos, ni totxos. Hi ha coses que són presencials. Hi ha coses que són presencials
i el contacte,
i des de Mallorca ho tenim bé.
Contacte és necessari, correcte. Mira, una cosa que he provat avui i que, hòstia, Siner, tio, estic supercontent que hagis fet aquesta proposta. Ens parla de la música i ens diu l'obra d'en José Manuel Guerra, Sunshine in the Dark, un concept disc doble de música ambient, electrònica, progressiva, que li encanta anar al Siner, i que l'escolta com condueix o grans distàncies, 2 hores o més, o està programant o vull entrar en modo zen. No sé quina experiència tens tu, Benjamí, en música progressiva, però la veritat és que estava aquest dematí preparant, organitzant-me la jornada, me l'he posat de fons i m'ha tranquil·litzat.
L'escoltaré, també. Jo confio molt en l'algoritme del Spotify, bàsicament. Sí. Me'ls encerta bastant després de prou temps d'aprenentatge i de lluitar molt perquè els petits no me posin la seva música.
La música, hòstia, i et destrossin el que havies... Tens tota la raó. Jo també el faig servir i a mi també em va molt bé i me l'encerta bastant. Va, acabo, que són dues molt ràpides, i les dues que ha dit el Benjamí, que les repassin passo per tancar el programa. En Ramon Maria Gallar només un anunci, diu ei, que el navegador Vivaldi ja el teniu disponible per iOS. Perfecte. I Arc també. I per Windows sortirà aviat, per aquells que voleu provar navegadors nous i diferents. Acabo amb l'última proposta, excepte les que venen ara d'en Benjamí, que diu, en Siner Boff ens parla de l'Al Gore. Diu, mireu aquesta fantàstica xerrada TED de l'Al Gore, no l'antiga, perquè hi havia una molt antiga, sinó una actual. Ara, parlant sobre canvi climàtic, empreses petroleres, en fi, acabant amb missatges esperançador, que això està bé, i diu, ara que l'Al Gore ja és molt més grandet i no està en política, no té pèls a la llengua. Vull dir que recomana que mirem força aquesta darrera xerrada TED, que ja estan molt passades de moda, però bueno, sempre pilles alguna cosa. I jo, Benjamí, per concloure el programa, les dues últimes que tu has dit, el gafeswall.es, que això ho estàvem comentant abans de comentar, per fer ulleres online amb un sistema molt eficient, no? Pel que comentaves. No sé si
bé, bàsicament veus totes les ulleres amb la teva cara. Llavors saps quin et senta bé o no i t'estalvies haver de viatjar fins a una òptica, que aquella òptica tingui les ulleres que a tu t'agraden o no les tingui, etcètera, no? I que te diguin que te les demanaran per provar-te-les i que tornis d'aquí una setmana. No, tu ja te les proves totes i saps quina t'agrada. No
he arribat que has d'anar... Perdona, no, deia que l'únic que has d'anar és, o sigui, has d'informar al sistema, no, en aquesta web, no, de quines són les teves dioptries, això sí.
Sí, necessites ulleres graduades, les tenen també progressives i has de pujar la recepta. Vale. La recepta de les ulleres, les que són estàndards mundials, l'has de pujar i la fan, sí, també les fan. Però la cosa és... poder veure moltes marques, moltes ulleres i fins i tot divertir-te a veure com semblaries amb les... Com te veus amb les ulleres tal o qual.
Inclús prendre la decisió amb la gent de casa i tot, no? O sigui, seria una mica això.
Sí, clar, pots fer pantallassos, captures de pantalla i enviar-los-hi pel WhatsApp i que en el grup familiar diguin quines te cauen millor.
Vale, i tanquem amb l'última proposta, que l'has comentat així de passada, que l'he anotat, que es diu un llibre que es diu The Mom Test, el test de la mama, de la mare, no?
És la manera de fer el product market fit, que es diu. Que és el product market fit, bàsicament, és que quan tu tens un producte, creus que alguna... que soluciones un problema, que tu, per tu és important, descobrir si hi haurà gent que estarà disposada a pagar per aquesta solució. Perquè aquí és on comencen tots els mals. Si no trobes, llavors t'enfades perquè la gent no acaba de funcionar, no és capaç de canviar res, i fer les preguntes correctes per saber si la gent estaria disposada a pagar per la teva solució és indispensable abans de perdre més temps, més diners, més nervis i tot.
Molt bé, hòstia, Benjamí, moltes gràcies. Bueno, no cal dir que te la... És que ja ets com de casa, vull dir que no t'haig de dir res, eh? Però mira, feia molts dies que no havia contactat amb tu i m'ha fet molta il·lusió trobar-te avui aquí al Mossega a la Poma, de veritat.
A mi també.
Cuida't moltes molt. Una abraçada als oients en nom de tots, també a la gent que ens heu seguit a YouTube i la setmana que ve més. Adéu-siau.
Una abraçada forta.
Adéu.
Adéu.